contrari.
Anem a
al contrari.
Justejava.
Sí.
Justejava.
Així com hi ha versions que m'agraden més les d'Eufòria que les originals.
Originals.
Romana Nena, Romana Nena va estar
aquí vaig trobar a faltar Serrat, però
és
ja.
És que, bueno, anem a escoltar la versió que fa el Tomàs i també la valoració.
Plegats vam travessar.
El rever va tot ràpid.
Una porta tancada.
A tope, el rever. Aquí la segona veu no... El Covino tenia cera a l'orella.
Estava escoltant molt atentament.
Sí, molt. Ja més eco que veu.
No en sabíem més, teníem 15
anys. Sembla que està a la basílica de la Sagrada Família.
Fa Montserrat.
Massa temps per aprendre.
Favorit, mira el públic. Ara ho diuen a tots, eh?
Sense paraules, eh? Te confesso. Ha sigut molt fort. Jo no sé si ets conscient, però has resignificat aquesta cançó que forma part de la nostra història. O sigui, tots teníem a l'imaginari la història d'aquest primer amor, no?, d'adolescent.
Sí, sí.
No sé, has portat una nova narrativa a la cançó, i això és molt potent.
Un nou eco.
Una mare i un fill,
no? Eco sí que l'ha portat.
I tindre aquesta capacitat és una passada, Tomàs. Tomàs, per suposat, és un sí.
Merci per transmetre com has fet.
L'altre.
Sí que si haig de donar un parell de punts, potser sí que t'he notat un pèl nerviós. Entenc que la situació no és...
La mare tocant el piano.
T'he entès millor, he connectat molt més amb la cançó. Felicitats per la feina, és un sí.
Veus? Veus?
El que va tenir menys feina, ja t'ho diré, va ser el que va ser favorit. No, Tomàs?
Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Gràcies, molt content, moltes gràcies.
Bueno, vull dir que la resta han de fer una coreografia. S'han d'aprendre cançons dificilíssimes. I la gent va estar molt desacord, Tomàs, amb la cantant, que no recordo l'home, eliminada.
La Paula.
Per mi va
ser
una superactuació.
Home, i tant.
Ho va fer molt bé.
I té bona veu.
La cançó que li va tocar era molt complicada, molt difícil.
El que passa que l'Helena, que era la que estava també per la zona de perill, també té molts seguidors. I era complicat.
Perdona, és que eren les dues noies que tenen més bona veu del concurs.
Home, o l'Alexia, que va cantar una cançó dels 80, molt complicada per meva opinió, perquè el Whitney és d'aquestes que no és fàcil, eh? Veus, aquí no hi ha eco, eh?
No, bueno, n'hi ha, però menys que amb el Tomàs.
També hi ha més veu.
Sí.
Segones veus aquí no han estat gens bé.
A veure.
En els moments en els que estem, no podem deixar passar certes coses.
Quines coses?
Com el que deia la Carol de l'afinació, jo també he detectat certes imperfeccions.
Afinat perfecte.
Però hi ha hagut un moment, dos o tres,
Helena,
que t'he vist. M'has recordat a la Carla. M'has recordat aquelles ganes d'avançar, aquelles ganes de sortir, no?, d'aquesta cosa que us diem a vegades que esteu com massa dins i de buscar colors.
No,
jo crec que això...
Què vol dir això?
Ho hem d'empènyer.
No entenc res.
Crec que hi ha molta cosa a treure d'aquí, d'aquest cos.
Com?
El jurat no poden ser
cantants.
No entenc
res.
El jurat no poden ser cantants perquè no els interessa que els bons sobresurtin.
Exacte.
Perquè és competència per ells.
Molt bé.
Saps? Els interessa que els dolents pugin.
Vostè té tota la raó.
Per la competència.
Doncs atenció, perquè el Covino ha trobat algú que canta malament.
Molt de compte, molt de compte.
Ja l'ha trobat, tu. Ara, li fa ràbia, perquè no el pot enviar a la zona de perill.
A mi m'agradaria dir diverses coses. Primer, quina passada. Quina passada, Eufòria. Quin nivell tenim de concursants. Meravellós i fantàstic. Que tot i que hagi fet una gran actuació...
Un segon, perdó. Hem de fer una petita pausa. Tornem de seguida. Endavant, companys.
Marta, què tal? Bueno, reprenem un altre cop on estàvem.
Sí, millor.
Hi ha una persona que ha fet una sèrie d'errades, tot una frase... Una frase en la que no ha estat gens encertat. Aquesta persona se salva perquè està ara mateix com a favorit. I és el Tomàs.
És per mi.
Com heu volgut escoltar, Tomàs, carinyet, no has estat encertat, carinyet. Ho saps, no? A més, se t'ha vist a la cara.
Doncs jo no sé, una desafinació horrorosa.
Bueno, el Cubino, si ho diu el Cubino, doncs ho diu el Cubino, ja està. Vinga, demà més i millor, Toni.
Demà, i tant, demà més i millor.
Ho intentarem, almenys.
Bueno, ho tens fàcil, eh?
3 minuts. Tornem i...
Què tens, que estàs mirant els papers?
Molt de compte. Estava mirant que em falta l'escaleta de les... de les 4 de la tarda i no la tinc.
Escolta, que sàpigues que els oients continuen enviant fotos i fotos d'actors, de cantants, que diuen que s'assemblen a tu. Jo no ho acabo de veure gaire, però diuen que sí, eh? Vols que ho comenti?
Mirant-m'ho... Potser m'assemblo a Ada Colau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, que tenim uns videojocs pendents. Quin videojoc vintage esteu enganxats? Aquesta és la pregunta dels oients que els hem formulat amb la pregunta del Dani Arbós. Què diuen els oients?
Doncs mira, per exemple, l'Àlex Hernández ens ha dit que està enganxat al Super Mario 64. Cracòvia 1899 ens diu que juga al Tetris, que aquest era mític.
El Tetris?
Jo igual. Tetris.
Posava
el Tetris, el Tetris.
Posava d'una mala llet.
Ah, sí?
El Tetris.
Jo el trobo divertit, el Tetris. Divertit. I el Jordi, per exemple, ens diu que juga a l'Arkanoid.
Alujas.
Totes aquestes cançons. A R-Type, també, que és un altre videojoc on es maten marcians. I al Castlevania, que és d'una guerra entre els descendents de la família Belmont i el conde Dràcula. Una guerra entre tots.
O de que vinguin els marcians, nosaltres ja els matem abans de que vinguin, eh?
Us en recordeu que hi ha sales de jocs...
Recreatives.
Hi ha sales recreatives on hi havia gent que s'hi passava hores i hores.
Matant...
Jo jugava molt al buble-buble, que era aquell de disparar unes pilotes de colors i havies de rebentar no sé quantes pilotes de colors.
I hi havia aquella màquina que posava la moneda i te sortia el xicle de bola, de color.
Sí, clar, si ens posem Sí, i també hi havia gallines que posaven ous.
Pues sí.
Mira, anem a resoldre l'enigma d'avui amb el Pac-Man.
Es va presentar el Pac-Man, per això parlàvem de videojocs. De l'any 80, han passat 43 anys. Com passa el temps, quan t'ho passes bé, senyor Marcelí?
Sembla mentida. No sé de què parles.
Bé, doncs us dèiem que hi ha un animal que es coneix amb el nom de Pac-Man i us donàvem 3 opcions. A, un escarabat. B, una granota. O C, un ocell. I la resposta correcta és la B, una granota. És una granota selvàtica que viu, el seu origen és doncs, les zones selvàtiques de Bolívia, Brasil i Argentina, però molta gent la té a casa perquè és fàcil de mantenir, llavors si la gent que té un terrari vol tenir algun animal així que no costi gaire de mantenir, que visqui bastant temps, doncs aquesta granota Pac-Man és un clàssic.
És de Bandiblu, no? La granota és com Bandiblu. Saps aquella cosa que fa jugar els nens, aquella cosa de tot?
Però no, és una granota, eh? No, sí, no és Bandiblu.
Ja, és per comentar alguna cosa, que tampoc no sabia què dir.
Doncs si no sap què dir...
No diguis
si
res.
No sap què dir, calli.
Quedis callat.
Calli! S'han d'omplir, no? S'han d'omplir els buits.
A veure, va, anem a resoldre l'enigma d'avui.
Doncs mira, avui hem rebut
632
mails.
La safata de xocolata.
632 mails i d'aquests 606 són correctes. Va. Míriam Díaz, va, un número de l'1 al 606.
Parlant de dobles, la Míriam Díaz...
Jo crec que no, però bueno... Escolta'm.
Si abans he dit el Bala, que és Álvaro Monte, tu...
A tothom trobes un
tens una, si tu et tanyeixes de pèl panotxa, ets la prota de Succession.
La filla.
Sí, doncs
que té una retirada.
Sí, trobes que sí?
Sí. Kif, es diu, com es diu? No,
m'agrada molt ella.
La segueixo a Twitter, però ara mateix no recordo el nom.
Ara busquem, espera't. Sí.
Tio. Però, escolta, clavada, eh? Tens una facció...
Posarem les fotos de costat.
Sí. Sara Snook.
Exacte, és com la Sara Snook.
Sí que té un punt, eh?
Sí, guapa.
Sí que té un punt. Té un punt, sí.
Avui només veig com dobles.
Que guapa.
Va, Míriam, va.
Com aquell joc de... Sabeu aquell joc de les cares?
Quién es quién?
Doncs avui ens passa això.
Quién es quién?
Amb Míriam Díaz. Míriam Díaz i Sara Snook.
Sara Snook. Escolta'm, quin plaer. Mira, el 333, va.
333, vinga.
Demà parlarem de tortugues, eh? De les tortugues ninja. Ho sapigueu.
Ens ha generat una gran il·lusió que ens parlis demà de les...
Tortugues ninja.
Mira. Són les poderoses tortugues ninja. Són les poderoses tortugues ninja. Toma ja.
Que científicament no és correcte, perquè tenen una closca.
Toma ja.
Diu...
Què vols dir?
Diu arrois de mitja closca.
Ah.
I científicament, no? Ells tenen una closca.
Clar.
Sí, és un error.
Ah, bueno, esteu pensant que és una nou, però mig, no?
Va, ja tenim guanyador d'avui, és l'Ignasi Arnaus. Diu, bona tarda, la resposta és la B. Felicitats pel programa.
Gràcies. Moltes gràcies. Tot això, felicitar el govern rus perquè ha deixat Bakhmut, que no hi ha ni un edifici en, que quedi ara quedi sense ser un barrejat. Vull dir que per alliberar una ciutat dels nazis, vull dir que bueno, ho han fet realment
sí,
molt,
sí,
bé,
molt,
molt
bé.
Molt bé. Sí, sí, aquesta és la seva filosofia. Endavant, endavant amb els russos, bueno, en aquest cas, endavant amb Putin i el govern rus.
En concret una ruïna.
Sí, sí, no, no, ho han devastat per alliberar la població que estava en aquesta ciutat. Farem una pausa d'un minut i mig i tot seguit entrem en matèria i ho farem amb Vinícius perquè la bola s'està fent
sí,
grossa
sí, sí.
I Míriam Díaz ens porta l'última...
Sí, sí, ja t'ho explicaré jo.
L'altre.
Ja t'ho explicaré jo, ja.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Doncs anem a repassar com està la tarda. Ho farem, com és habitual, amb Míriam Díaz. Míriam, què tal?
Molt bé. Aquí amb el tema Vinícius...
Sí. A partir d'ara, Sara...
Sara Snook. Snook.
A veure, Sara.
Doncs tema Vinícius, tema Vinícius, que va a tope des d'ahir al vespre. Sí, sí. És el tema de les últimes hores. N'està parlant tot el món del futbol. També ha entrat de ple en la campanya electoral. I també ha arribat doncs, als tribunals, perquè la Fiscalia de València ha obert diligències d'ofici pels crits racistes al jugador del Madrid ahir a Mestalla. El Madrid està anunciat que presentarà també davant el Ministeri una denúncia per suposat delicte d'odi. A més, avui Florentino Pérez s'ha reunit amb Vinícius per donar-li el suport del club blanc i anunciar que arribaran on calgui. El València de moment ha identificat dos dels aficionats que van insultar el brasiler, diguent-li negre i mono, entre altres insults, i ja ha anunciat que els expulsarà per sempre sí. del club Che.
Bueno, però jo no vaig sentir res,
Però vostè va veure el partit?
Home, va...
No.
Doncs aleshores, si no va veure el partit, opina.
Però quan ho han posat a la tele...
Ho han posat, que no està al cas.
Que posen les imatges.
Sí, home, però les posen ja en moments determinats.
No, no se sent... A veure, quan posen les imatges... No se sent res. Jo em fa l'efecte que devia ser un pobre desgraciat.
No, uns quants.
En un comunicat, el València que ha condemnat els insults i que diu que no es corresponen amb els valors i amb el públic del club.
Bueno, no seria la primera vegada que el públic, no només del València, sinó d'altres públics,
sí,
insulten i no són ni un ni dos.
Home, recordem...
Són una gran majoria.
Recordem el cas d'Eto, que li van llançar
a Dani Alves. No cal anar tan lluny, no cal anar tan lluny. Et puc parlar del mateix Mestalla, d'altres camps,
sí.
del propi Barça en el seu dia.
No, Barça no.
Aquí, sí, home, a tot arreu.
Mira, el món del futbol majoritàriament fa costat a Vinícius, per exemple, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Condemnar qualsevol acte de racisme en qualsevol camp, qualsevol jugador, aquí no hi ha escuts. Al final... es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme, no? Com ahir el que vam viure a Mestalla a Vinícius, no? I crec que el València ho està fent, no? Està intentant identificar aquestes persones i condemnar aquests actes, perquè no, sí, sembla que no avancem, però ens hem de posar molt forts per erradicar d'una vegada per totes ja el racisme.
Discurs contundent també de la Federació Espanyola de Futbol en roda de premsa.
Disculpa'm, discurs buit. Perquè serà que no és ni la primera ni serà l'última vegada que passa això. Quants cops hem parlat d'això i quants cops s'ha continuat produint? El que passa que ara...
Com és que s'ha fet tan gros?
Perquè estem parlant de Vinícius i del Real Madrid.
Que va
quants
perdre.
Altres, aquí, per exemple, Iñaki Williams, jugador de l'Atleti de Bilbao, que també va denunciar que han racistes.
I tant.
Què va fer la federació?
Re.
Què van fer, en aquest cas, els de competició?
Re.
És a dir, que no s'ha fet re durant anys i panys. I ara, clar, ara sí, ara correm-hi tots. Per què?
Sí,
perquè estem parlant de Vinícius i perquè és jugador del Real Madrid. Si no, de què?
I o sigui, perquè el cas ja ha arribat a nivells internacionals amb el mateix Lula da Silva, ahir,
però sí, però torno,
el G7.
Clar, perquè és brasiler. Però, és que però torno a repetir. Això s'ha estat reproduint i aquí ningú ha fet res. Ni la Federació, ni la Liga, amb el fatxa del Tebas. Ni el Rubiales, ni competició.
Ningú.
Aquí ningú ha fet res durant anys. I ara correm-hi tots.
Mira, és
un país de broma.
Rubiales ha dit això, que Espanya té un problema amb el racisme.
Sí, el problema el té ell, a la federació.
Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable, o un grupo de indeseables que... insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema.
En canvi, el president de la Lliga, com deies, Javier Tebas, manté que no permetrà que es taqui la imatge de la Lliga, símbol d'unió entre pobles, diu, i on el racisme, parla Tebas, és puntual. Aquest matí ha fet un nou fil a Twitter.
Atenció al posicionament de Javier Tebas.
Un nou fil a Twitter contestant a Vinícius, diu que és molt injust dir que Espanya i la Lliga són racistes i ha recordat que són implacables amb aquest tema. Ha anunciat que aquesta temporada han denunciat 9 vegades insults racistes en partits, 8 d'ells per insults directament.
Sí, sí, però amb quin resultat? Amb cap. De totes aquestes denúncies, només dues han acabat en condemna i té els detalls a Madrid a l'Arnau Mañé. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, has pogut parlar amb fons de la Fiscalia i t'han explicat per què costa tant totes aquestes denúncies que s'omplen la boca, sigui Javier Rubiales, sigui Javier Tebas, sigui tots els grans mandataris del món
tots,
del futbol,
tots, sí, sí.
Que farem, vamos a poner en conocimiento de la Fiscalia...
Vamos a llegar al fondo.
Esta denúncia. Tot seguit, Arnau, ens explicaràs per què això pràcticament mai arriba enlloc.
Sí, molt poques vegades. A fons de la Fiscalia explicaven a RAC1 fa una estona que en els camps de futbol diuen que és especialment difícil poder detectar els culpables. De fet, literalment, deien alguna cosa així com que hi ha una massa de gent, molta gent, és molt complicat identificar els brètols que llancen aquests insults racistes, en aquest cas racistes, però altres vegades poden ser masclistes, homòfobs, vaja, insults en general, diuen que és molt difícil detectar-los. Clar, això és important perquè... És a dir, perquè hi hagi delicte d'odi, hi ha d'haver, tant sí com no, una víctima, que en aquest cas clarament és Vinícius, i un culpable, o una persona a qui acusar, una, 20 o 30, les que siguin, però algú a qui acusar. Com que normalment, diuen des de la Fiscalia, hi ha aquesta massa de gent que costa identificar, això empeny o obliga o porta que en molts casos les denúncies acabin en paper mullat, perquè com que no s'acaba podent acusar penalment a ningú, doncs queden un calaix i no s'han d'arxivar. De fet, si m'ho permeteu, també diré que a mi se'm fa difícil creure'm que en un estadi de futbol al segle XXI, relativament modern, com pot ser Mestalla, però és igual qualsevol altre camp de futbol, no hi hagi suficients càmeres com per captar totes les cares d'aquests impresentables i que això penalment acabi en un calaix.
No, però, perdoneu un moment, parlem d'aquests impresentables, val. És que sempre els impresentables se'ls etiqueta que són 3 o 4. Però això és com, per exemple, les barbaritats que s'han arribat a dir a diferents camps de futbol, sigui de l'Espanyol, com per exemple vam veure l'altre dia, a diferents llocs. Realment, qui es cregui que són 4 impresentables, s'està enganyant. Perquè... I això demostra que no interessa o no es vol posar fil a l'agulla per frenar aquest tipus de demostracions que van vinculades al racisme i altres insults. Com que això, la maquinària és incapaç de frenar-ho perquè no interessa, doncs es continua produint. O sigui, a mi hi ha tot un seguit de frases fetes que em fan riure molt, que són quatre, que els han identificat, al final agafen a dos o tres per demostrar que sí, que
els
culpes, exacte, com a escarment. Ves a saber si aquests dos o tres els diuen que no tornin durant sis mesos i els tornen tornen a entrar, que aquesta m'agradaria saber si realment han estat expulsats o no del club, i després quatre o cinc, no. Si tu vas a segons quins camps, i quan tu estàs en un camp, la massa s'apunta al que diu un petit grup. Es van apuntant. Sí que potser no és tot una majoria, però hi ha moltíssim, milers i milers de persones.
I anava a dir que, i deixem fer una mica de tertulià, però que això va molt més enllà dels grans partits mediàtics, que el futbol base, home, també te'n faries creus de la tant quantitat d'insults racistes i menyspreables que hi ha en qualsevol camp de futbol i que ningú condemna, o cada cop més, suposo, però amb pinces.
Sí, sí, no cal anar molt lluny. Per exemple, el partit del Madrid contra el City, es van fer cants homòfobs, sí, contra Guardiola. Algú ha dit alguna denúncia, algú ha fet alguna cosa, no es va dir res. Ara, com que hi ha el cas Vinicius, ara sí. I la prova la tenim que... I de la pel·lícula de Vinicius portem tota la temporada
la provocació,
des de Madrid, exacte, des de Madrid, defensant Vinicius, que el provoquen, que és un molt bon xicot, que és un sant, que hi vinga i fot-li. I ara hem arribat al punt on hem arribat. Amb el recolzament del seu entrenador, amb el recolzament de Tebas, amb el recolzament d'avui de Florentino Pérez, que l'ha rebut com un heroi. A partir d'aquí, que totalment, evidentment, s'han de denunciar el que són aquests crits xenòfobs i racistes. Però, clar, també es pot dir que Vinicius, el seu comportament, és d'un idiota.
Sí.
I clar, al final dius, noi, algú li hauria d'haver dit al club afluixa, perquè tard o d'hora això, les masses no se les controla.
De fet, avui la premsa, sorprenentment, de Madrid, també doncs llença aquesta crítica a Vinicius del seu comportament i de que ha d'estar millor assessorat.
Bueno, és que això em ve al cap un tuit del senyor Buigues avui. Mm.
Sí, ha fet dos.
Que deia una cosa que estic totalment d'acord.
N'he fet dos,
sí, eh? Fet dos tuits, avui.
Sí, comenti'ls.
Un era... És difícil prendre part entre un idiota i uns racistes.
Exacte.
I l'altre
és... Estic totalment d'acord amb vostè.
Sí, sí. I l'altre és el dia que quan hagi un idiota blanc i tothom li digui copito de nieve, copito de nieve, aquell dia ja s'haurà acabat el racisme. Ja.
Té raó.
Sí, senyor. Estic totalment d'acord amb vostè.
Totalment. Però en aquest cas, Arnau, sí que hi ha dos identificats. Per tant, podríem que aquesta denúncia sí que potser pot arribar a algun punt.
Sí, en aquest cas, tant la policia com el València sembla que s'han posat les piles, o com a mínim han mogut fitxa. Veurem si és simbòlic o va més enllà. I llavors, des de la Fiscalia, sí que evidentment ens explicaven que veuen molt més recorregut en aquest cas que no pas els altres casos, que per A o per B mai s'identificava ningú o quedava en un calaix. De fet, una de les denúncies similars que sí que ha tirat endavant els últims mesos, els últims anys, és una d'Iñaki Williams, ho deies ara, de l'Atlètic de Bilbao, a Cornellà al Prat, en un partit contra l'Espanyol. Però, clar, allò de que diem, no?, que la justícia és lenta, d'això en fa més de 3 anys, just abans de la pandèmia, eh? 25 de gener, 25 ara no ho diré bé, però gener del 2020, per uns crits també racistes al camp de l'Espanyol, i tot just ara m'apuntaven des de la Fiscalia General que encara no hi ha data de judici. La Fiscalia demana 2 anys de presó i una multa de més de 5.000 euros, però 3 anys després encara no hi ha judici per en aquest cas, els insults a Cornellà al Prat.
Imagina.
Arnau Mañé, el que dèiem, acabes de ratificar allò que dèiem. Molta tertúlia, molt comentari, sí, tothom diu la seva, però al final les coses continuen igual.
I que d'aquí uns dies o d'aquí unes setmanes potser ja no ens en recordarem.
No, ja està. D'aquí una setmana ja està. Tema... Vinga, passa pàgina.
La Lliga.
Exacte. No? I fins l'any vinent. Gràcies, Arnau.
A vosaltres, bona tarda.
En cas Vinicius, que això sí, ha entrat també en campanya electoral perquè passa una mosca i entra en campanya electoral.
Exacte.
Per tant, en el cas Vinicius...
No tenen temes.
No, és...
Bueno, com que no hi ha temes a debatre als diferents pobles i ciutats i autonomies, doncs el que dèiem, el primer tema que apareix, vinga, aprofitem-lo, que entrarem suc.
No, i a més que...
Ara, de la sequera, per exemple, no en parlen.
No.
De la sequera no hi ha cap debat a Espanya sobre la situació de la sequera i què es pot fer per pal·liar la sequera.
I a més és allò que quan hi ha un dels candidats que opina, tots han de dir la seva, no?, per no quedar enrere en aquesta foto finish electoral. Avui, tant dreta com esquerra, doncs s'han afanyat a denunciar aquests insults racistes. Per exemple, el president valencià i candidat del PSOE, Ximo Puig, alerta que el discurs de l'extrema dreta genera aquest tipus de comportaments, però ha defensat també l'afició de més talla.
Yo creo que no es un tema frívolo, la verdad. Creo que es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad. Y ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha es un caldo de cultivo que está ahí, desgraciadamente. Pero efectivamente el público de Mestalla yo no, en absoluto creo que sea racista. Hay alguna persona que dijo una barbaridad y yo estoy absolutamente alineado con las declaraciones que hizo el capitán del Valencia. Creo que esa es la actitud. Y también es verdad que los jugadores deben ser buenos profesionales y no deben comportarse de una manera arrogante. La arrogancia y la soberbia es muy mala consejera y es igual en un campo de fútbol o en una plaza de toros.
I la presidenta madrileña, candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha comparat, atenció, el cas de Vinícius amb les xiulades al rei d'Espanya durant la final de la Copa.
Que España no es un país racista y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Y creo que, desde luego, los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto.
Abans d'acabar aquest capítol, l'Arnau Mañé s'ha deixat de comentar-nos un petit detall important al voltant de la denúncia del Real Madrid. Arnau.
Sí, de fet és un detall important, jo crec, ho valorareu vosaltres, però el Madrid, tot aquest enrenou de rebre Florentino, rebre Vinícius, donar-li suport, anunciar que presentaria una denúncia, però a hores d'ara encara no l'ha presentat. És a dir, s'ha afanyat a comunicar que presenta la denúncia, que defensa Vinícius, evidentment, com ho ha de fer, però a hores d'ara, després de pràcticament 24 hores dels fets, encara no ha presentat aquesta denúncia, que sí, que de cara a la galeria han mostrat molt el suport i el que havien de fer, però de moment no hi ha constància de que hagi presentat aquesta denúncia.
Bueno, és que aquí té una càtedra d'honor del que és ser un cínic, que és Florentino Pérez. Fa un paper, però el que dius tu, a dia d'avui, a hores d'ara encara no han presentat la denúncia. Vull dir que és realment és fascinant. Per no fer el comentari, per no comentar el que han dit diferents polítics al respecte. Arnau, moltíssimes gràcies.
Va, ara sí, fins ara.
Vinga, va, penja i anem a l'important, perquè això és una vergonya.
Un moment, si li sembla, ja és important el que estem tractant.
Sí, t'estic dient que és important, però ja està, ja n'hem parlat d'això. Anem a una altra vergonya més local.
Ara,
perquè aquí ningú està parlant de la vergonya i el ridícul del Barcelona de Basquetmano.
Ara.
Eh? Vergonya. La contra el Real Madrid, que vam fer el ridícul. Va ser una vergonya i una autèntica merda de les seccions.
Ha estat comentat...
No. Qui ho ha dit? Jo no he sentit res d'això.
Bueno, Míriam, ha estat comentant...
I tant, comentadíssim.
Res. Aquí, de puntetes, i. I aquests ens van enviar al carrer.
També.
Ens van enviar al carrer, i ven al carrer.
I quarts? No.
I per culpa de què? De les seccions. Perquè aquestes seccions són un gasto i a sobre perdem. I se demostra novament la nostra teoria, que les seccions se tenen de tancar.
Sí, senyor.
Perquè el Barça... Exagerat. Ja ho diu amb el nom, verda que sí, vieja guapi.
És que ja ho diu el nom. Digui-li. Quantes vegades ho hem de recordar? Futbol Club Barcelona.
Futbol Club Barcelona. I te dic una cosa, el president Lamportes ja ha fet molt bé de no incloure el Palau Blaugrana amb la reforma aquesta.
Sí, senyora.
Això que estan fent de l'Espai Barça, el Palau Blaugrana no hi és.
No hi és.
I ben fet que fan, m'entens? Estic de tancar amb només futbol.
I tant.
Futbol Club Barcelona.
I els gegants, aquests nois gegants del basquetbol, que vagin allò a la colla gegantera...
Gegants, no, jugadors.
Home, sí, se'n vagin allà a fer gegants.
Sí, home, sí, o que canvien les bombetes del nou estadi, home, i així no caldrà que un prescat...
Claro.
Vinga,
Vinga, vuelta. Vestits de gegantons.
Perdoni un moment.
Ja, ho he anat donant voltes amb aquelles mans que tenen, les mans aquelles que són sueltes, aquelles mans.
El comentari...
Són mans de roba, els braços són de roba i...
Sí, però és que... Molta gràcia, perquè va un moment plantofat.
Sí. Són els braços flàcids.
Dic, el comentari el trobo del tot desafortunat.
No.
Però si són grans, què diràs? Què li diuen a Laura Borràs? La geganta. I això no et fa tanta ofensa.
És que jo...
Quan li diuen la geganta tot arreu.
A mi no em sembla bé...
La geganta Borràs, quan ella sembla una geganta.
A mi em sembla bé que Laura Borràs
vas a la fiscalia. A la fiscalia vas.
Això és delicte d'òdio.
Deixa parlar.
Però si estava ronant jo.
A mi em sembla... Vostè creu que em sembla bé que el sobrenom de Laura Borràs sigui la geganta? Vostè creu que a mi m'agrada? Vostè que ho aprova?
Quants editorials has fet? Quants editorials has fet tu i jo per estar criticant això?
A Laura Borràs.
Ni un.
No he fet cap editorial.
Ni un criticant que vinguin la geganta. Ara, els jugadors del bàsquet...
I fas denúncia. Per què no fas denúncia? Fes denúncia, vés a la fiscalia.
Claro.
Tu fas com a Florentino Pérez. Vull anar a la fiscalia, vull anar a la fiscalia.
Però, no hi vas.
Tu no et vas aquí.
Vés a la fiscalia.
Tot el dia aquí repapat. Tot el dia aquí repapat.
I te'ls ha agafat, ara?
No.
Delito de odio, delito de odio. Pues a la fiscalia.
Per no parlar dels altres, d'on vol.
Els altres.
Que van allà amb la medalleta que han guanyat la Lliga. I què? I qui els coneix?
Els altres.
I quines camisetes compren de Barça d'handbol o del Barça de bàsquet?
Si no els coneix ni casa seva, no els coneix.
Si aquestes camisetes d'aquestes seccions no les volen ni per fer fundes de matalassos ni de sofàs, home. Aquestes seccions no interessen a ningú, m'entens? Però una cosa al Barça es diu...
Futbol Club Barcelona.
Deixem el món del futbol, que no deixa ser... En moltes ocasions deixa molt que desitjar. Anem a Cans.
Anem a Cans.
On aquest matí s'ha presentat...
Camps.
Més.
Camps?
Sí. Dic, anem a Cans, no a Camps. Ah, a Cans, a Cans. Com poden veure, ja és un nivell d'una mica superior i ja no els interessa ni a un ni a l'altre. Ja anem a Cans i ja...
Els gabatxos, saps els gilipolles que són els gabatxos?
Aquest matí...
Sí, se fa bé, jo se fa bé. Vas allà al forn de pa, jo se fa bé. Ale.
Bueno, si estan tancats.
Ale.
És que un s'ha d'adaptar allà on vas.
Ale, jo sé fer-me.
Horaris europeus.
Que és que no ha somni la hoge. Que és que no ha somni la hoge. Jo sé fer-me.
Són dos quarts d'un.
Jo sé fer-me.
Fan uns altres horaris.
Dos quarts d'un.
Se come a les 12.
Va, per favor, deixeu-me saludar a Maria Cusó. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Oh, quina tabarra, aquesta gent. Avui s'ha presentat un drama històric que es diu, que porta per títol Firebrand. De què es tracta aquesta pel·lícula?
Doncs mira, és la història fins ara bastant desconeguda de l'última dona d'Enric VIII. Recordareu que Enric VIII va ser famós perquè va tenir 6 dones, sí. 2 les va decapitar. Sí. Doncs l'última era Caterina Parr i va ser una dona que es veu que va ser molt avançada per la seva època. Mm. I el director d'aquesta pel·lícula, Karim Uzun, que és brasiler, ha volgut recuperar-la i fer una mica una història així, això amb tints històrics, però amb una mica de rerefons feminista.
Mm. Destaques, Maria, que els dos actors estan molt bé, però la transformació de Jude Law és impressionant. En què s'ha transformat? Amb el rei?
Exacte, sí, és magnífic. Jude Law dona vida a Enric VIII i, clar, hem de pensar que és Enric VIII als últims estadis de la seva vida. Per tant, en aquelles imatges que són tan icòniques, no?, d'un rei bastant gras, es veu que tenia la cama que se li estava podrint i feia bastanta angúnia. I, de fet, és tan bèstia la transformació que fa que moltíssima gent no el va reconèixer en un primer moment quan el veies. Allò que dius, ostres, aquest personatge em sona, aquest actor, però no sé qui és. Ha guanyat molt de pes, està més calb, amb una barba així com gran. I, de fet, també ens ha explicat que per preparar aquest personatge, a banda d'estudiar molt, va descobrir que Enric VIII, al final de la seva vida, es veu que feia bastanta pudor, perquè se li estava podrint la cama i feia bastanta mala olor, i va decidir fer un experiment. A veure què us sembla.
Well,
vaig llegir diversos llibres on explicaven que es podia sentir l'olor d'Enric VIII a 3 habitacions de distància, perquè tenia una cama que se li estava podrint d'una forma horrible. Ell s'hi aplicava oli de roses per compensar-ho. I vaig pensar que tindria un gran impacte si jo aconseguia fer pudor. Per això vaig anar a una perfumista brillant que fa fragàncies molt bones, tot sigui dit, i va aconseguir fer una varietat d'olors horribles, entre les quals hi havia sang, femta i suor. Al principi la feia servir de forma molt subtil, però quan en Karim ho va descobrir, va començar a utilitzar-ho com un esprai a tot arreu.
Què vol anar fent broma aquest, el Chums Lover?
Però, o sigui, això vol dir que això és...
Ficar-se
dins. Ho hauríem de parlar amb un metge, de com es pot arribar a podrir una cama i...
La pudor, clar, si una part del cos es podreix, sí, fa molta pudor.
Sí, però aquest, el Jude Law...
Quan es podreix un cadàver.
El Jude Law aquest...
Jude Law.
Vaig llegir el Deport Impacto, la secció internacional.
Què va llegir?
Que aquest tio li van dir que, aviam si venia aquí a Espanya a fer una entrevista de l'Hormiguero, sí. I va dir que no hi anava, que a ell li fan fòbia les formigues. I això ningú ho està assegant, eh? Va dir que no, que ell no venia aquí, eh?
Sí?
I li heu preguntat, això?
No, això no li hem preguntat. Mira, era una informació que ens faltava bueno, i no li hem fet arribar.
Si no us documenteu el Deport Impacto, així aneu. Aneu més venuts que el Lluç.
L'afegirem a les lectures oficials.
Només falta que ara et perdis el temps fent aquest tipus de preguntes.
La pudor, l'espectador no la sent.
No, però el fàstic de les imatges sí, perquè tu veus com se li va podrint la càmera.
I tots amb aquesta pudor que feia ell, que va aconseguir amb aquest perfum, devien posar tots una cara de fàstic al voltant seu.
Imagina't què havia de fer les accions més properes, que és l'Alicia Vikander, no?
Sí, 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 de fet, ella és el que deia, és el que dius tu, a mi hem de fer escenes bastant íntimes i deia que era també bastant repugnant. I ella és qui dona vida a Caterina Parr, aquest personatge sobre el qual pivota tota la història, i que, de fet, volia defensar-la una mica, l'actriu, perquè diu, la història sempre l'han escrit homes, i en el cas d'aquesta dona, jo he pogut acostar-me a la seva obra perquè és una dona amb una obra publicada, i es veu que a través dels seus llibres va poder conèixer el personatge.
You know, it's 500 years ago, and as much as we know it, that it's...
La història va passar fa 500 anys, i com es diu a la pel·lícula, en aquell moment només tenien veu els homes i els reis. I la història només parla d'ells, però jo interpreto una dona que va ser la primera de publicar amb el seu nom. I pots agafar-los i llegir-los, perquè s'han traduït molt. Per tant, vaig poder sentir la seva veu sabent que ho havia escrit fa 500 anys. Va ser extraordinari.
Bé, ja anem amb el director, el brasiler Karim Ainús, perquè a ell la premsa li ha demanat si el personatge d'Enric Vuitté està inspirat, o amb ell li ha inspirat, evidentment, l'expresident Jair Bolsonaro. Què és el que ha dit?
Sí, doncs, de fet, clar, quan veus la pel·lícula penses, et venen al cap referents, evidentment, com Jair Bolsonaro, perquè en el fons estem davant d'un líder despòtic, no?, que té un entorn que només li riu les gràcies i que, per tant, té força desconnexió amb el món exterior. Ell ha dit que, evidentment, recordem que ell ja no viu al Brasil, que és una persona que està vivint fora del país, i deia que no n'era conscient en un primer moment d'aquest paral·lelisme, però que sí que a mida que va anar rodant la pel·lícula es va adonar que, en certa manera, potser era la manera que tenia ell de parlar de la política del seu país, però que diu que també és extensible a molts altres líders.
No vaig pensar en la Dilma, però sí que vaig pensar molt en que la pel·lícula parla d'un personatge molt semblant a Bolsonaro. No va ser conscient, crec que va ser la meva manera d'afrontar-m'hi. Per descomptat, hi ha d'altres referents actuals que s'assemblen al personatge. No cal anar gaire lluny, als Estats Units, a Rússia, a Turquia...
Per cert, tenint en compte que fa uns dies es va celebrar la coronació de Carles III, a Jude Law també li han demanat la seva opinió sobre aquest esdeveniment històric. Sí, què és el que ha dit?
L'hormiguero no, que no l'heu preguntat.
Sí, ja ens ha quedat clar que no va l'hormiguero, sí, perquè no li agraden les formigues.
No li agraden.
No, però li he preguntat per la monarquia anglesa i, de fet, ha sigut una d'aquelles preguntes que veus que l'incomoda en certa manera, perquè, clar, allà és tota una institució, ser britànic i mal parlar de la monarquia, doncs no és una cosa fàcil, però jo crec que, precisament fent gala de l'elegància britànica, se n'ha sortit prou bé i ha donat a entendre que ell molt monàrquic no és, però que, bueno, que hi ha certes coses de com porten les xarxes socials i com porten la imatge pública que potser sí que hi combrega més.
I kind of see it like theater. I don't...
Ho veig una mica com una obra de teatre, i la veritat és que no ho segueixo gaire. Ho veig com un capítol de la història i m'intriga com es relacionen amb ells mateixos al llarg del temps, però no segueixo les xafarderies. No hi trobo cap interès i no m'agraden els titulars pretensiosos. Sí que hi ha una cosa, però, que trobo molt interessant. Les fotos de fa uns dies de la coronació van aconseguir que una cerimònia medieval semblés moderna.
Quan la fan, aquesta sèrie, aquesta pel·lícula? L'estrenen aviat o...
Maria!
La pel·lícula Fireland, doncs mira, aquí m'enxampes perquè no sé...
El rei aquest de l'emèrit.
Ah, no, no és la de l'emèrit, alerta.
Surten totes les seves parelles, perquè deu ser llarga aquesta sèrie, perquè si han de sortir totes, deu sortir la Carina.
No, li acaba de dir la Cusó.
No, és Enric Vuitté, d'Anglaterra.
Ah, sí, no, això fa bé de canviar-se de canviar-li el nom al rei, perquè si no després et poden fotre unes demandes de caldeu. Això també ho vaig fer jo, vaig canviar el nom per quan em foto la demanda, sí. I molt millor així, però hòstia, pot estar molt bé que surtin totes les ties que han anat passant per allà. Hòstia,
com una pel·lícula de Fernando Esteso i Pagares, no? Com el Vinguero.
Sí,
però fet amb el rei emèrit.
El que passa que haurien d'anar canviant l'actor, el que fa de rei s'hauria d'anar canviant perquè quedaria exhaust. Hauria de fer com el James Bond, saps el James Bond que anant canviant els actors?
Igual.
Perquè no podria aguantar aquest ritme sola persona.
Maria, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Farem una... Igualment, farem una pausa. 3 minuts, 23 segons. Senyor Santa Susana, en els propers 20 segons el faré feliç.
Per què, per què?
És l'hora de posar Catalunya en marxa. És l'hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi.
Bé, me presi.
El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
Illa, maravilla.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Clàssicant, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssicant.com.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-01-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-01-081 o a angelsolar.es.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat.
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... Tots els que jugueu a l'11, ben jugant. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Coneix la història, cultura i tradició de Benifallet i connecta amb el riu, la natura, l'esport i la seva gastronomia.
Endinsa't en les coves meravelles i passeja amb el llagut.
Benifallet, tots els camins t'hi porten. Més informació a benifallet.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
15 minuts. Arribarem a les 5 de la tarda, dia de pluja, a diferents indrets de Catalunya, que segons algunes previsions es podria allargar de manera més o menys intermitent, almenys durant diumenge. Però hi ha qui encara va més enllà i pronostica un final de mes molt plujós.
Oh, claro.
Que podria solucionar bona part de la situació de sequera.
Perquè vam anar a Montserrat.
De què estem parlant... de quina previsió o de qui estem parlant? De qui ha dit que pot ploure d'una manera quantiosa? No ho ha dit la mare de Montserrat. Sinó que tot seguit Marc Serra ens ho explica.
Bona tarda. Estem parlant d'una previsió que s'ha fet molt viral i de que de complir-se, home, això d'acabar amb la sequera potser no, però solucionaria molts problemes, perquè és una previsió que fa dies que corre i que diu que podien caure una quantitat molt important de litres per metre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Ara ho explicarem. Estem parlant d'un fenomen que ve de les xarxes socials. És un noi molt jove, de només 17 anys, que acumula ja milers de seguidors i que ha sorprès amb una predicció que ara us explicarem. Estem parlant de Jorge Rey. Ell es descriu com el teu home del temps. i publica a les xarxes analitzant l'actualitat meteorològica i fent pronòstics. L'han descrit alguns mitjans, que sempre són propensos a posar etiquetes, com un nen prodigi de la meteorologia. Tot i que, insisteixo, ell no és meteoròleg. Però sí que fa uns quants anys, tot i que en té 17, que s'hi dedica a fer aquests vídeos, a fer pronòstics. És una figura polèmica, perquè hi ha gent que s'hi enfada per les seves prediccions, però també n'hi ha d'altres que opinen que, segons quines crítiques, doncs, poden frustrar la vocació d'un noi que, això, que és molt jove encara. Però el que més crida l'atenció del Jorge és que, malgrat que aquesta joventut utilitza, senyor Marcelí, mètodes tradicionals. És a dir, no és un meteoròleg de mapa. No és de mapa.
Lògic.
És de, ell viu en un poble petit, lògic. I ell parla amb la gent del poble, es fixa en la naturalesa, les mosques, amb els animals, sí, sí, amb aquestes coses.
Si el cafè fa bromera, fa bombolla...
Això ja no ho sé. Però es fixa molt en les formigues, que és un dels temes claus d'aquesta història.
Justament el lector aquell, que és el que té por, Just Low, que té por a les formigues, eh?
Ja hem deixat enrere el tema.
No és que tingui por a les formigues.
No li agrada...
parlar amb formigues en un programa de televisió, perquè considera que és absurd. No, és un home que la ficció no, diguéssim, que no l'ha desenvolupat.
Bueno, o és una excusa per anar a l'Hormiguero.
També és possible.
Bueno, en tot cas, la qüestió és, una previsió com la que escoltarem ara es pot fer en base del comportament de les formigues.
I tant.
Comencem pel primer, perquè diu que el Jorge,
sí?
que tindrem un mes de maig molt plujós, que continuarà fins al mes de juny, on poden caure fins a 200 litres.
Eps, 200 litres.
200 litres, escolteu.
Fascinante. No hay más palabras que fascinante. Se ha dado el cambio en España y esperamos que puedan venir incluso más de 200 litros estos próximos días y semanas. Y ojo, porque no solo a zonas del norte. Lluvias que van a venir a España para quedarse. Lluvias que llevamos hablando de este cambio de tendencia ya desde hace unas cuantas semanas. De hecho, es que esperamos que, como digo, puedan venir precipitaciones incluso a zonas del Mediterráneo, zonas del sur, que puedan superar perfectamente los 100 litros. Y ojo, porque esta llegada de esta borrasca, ¿no? Esta llegada permite también nieves. ¿Por qué? Pues básicamente porque bajan las temperaturas. Hace unas semanas comentamos la situación de las hormigas, comentamos la situación de las témporas o de las cabañuelas. Pues atentos, porque próximamente hablaremos de la situación de este verano. Y además, también acompañado de las hormigas. Pero ojo, porque será de las hormigas voladoras.
Després us explicaré què diu de l'estiu. De moment diu que ara plourà i plourà molt i ho fa a partir del comportament de les formigues. Eh? Aquest vídeo ha tingut una repercussió inesperada i ha generat un debat sobre si està arribant o no una autèntica aiguat a Espanya a partir de les prediccions d'un jove de 17 anys. De fet, Antena 3, per ser les mosques, l'ha fitxat i és un col·laborador habitual d'aquesta emissora.
Ves-li al darrere, ara. Ves-li al darrere.
Ell parla habitualment amb un altre aficionat a la meteorologia. Insisteixo, no són meteoròlegs, són estudiosos o fans de la meteorologia, que es diu Pablo Ochera i que ha fet una referència clara al comportament de les formigues.
A ver, no te voy a mentir. Yo una de las cosas que he ido observando durante todo este tiempo, y ya que en tu canal hablas tanto de meteorología tradicional, voy a hacer un pequeño apunte del cual yo ya sé que tú en algún momento has hablado, y es que lo que estoy observando yo aquí por mi zona es que las hormigas ahora mismo están como locas sacando tierra fuera de los hormigueros. Así que calculo que en un plazo máximo de 3 a 4 semanas, como mucho 5, debería de haber una, bueno, lo que se conocería, aquí se conoce como una gota fría, una dana, un periodo de bastante precipitaciones concentrada en muy poco tiempo.
Ja estem parlant d'una dana, eh? Perquè hi ha música sota mexicana, no sabria dir-li.
Els mariachis...
No sabria dir-li. No sabria dir-li perquè això és un nano que fa vídeos de YouTube.
El primer que troba.
I vés a saber per què ha anat aparegut aquesta música. A veure, parlem de la predicció del temps en base al moviment de les formigues. Hi ha un mètode que també fa servir aquest noi del Jorge Rey, que es diu el mètode de les cabanyuelas. En parlarem amb una referència, que és l'Alfred Rodríguez Pico. Alfred, bona tarda.
Hola.
Què tal?
Bona tarda.
A veure, abans que em diguis si tu creus o no tu creus, això de les formigues ens ho pots explicar?
Mira, anem a veure. Primer de tot, estaria bé que anéssiu seguint totes les prediccions que ha fet aquest noi al llarg dels últims 2 anys, des del Filomena, i quantes vegades després ha passat el que ell va preveure. I ens trobem amb un 70-75% de les prediccions que no s'han complert.
Això, vaja,
us haig de dir el següent, que efectivament els animals anuncien canvis de temps, els canvis de la pressió atmosfèrica, de la temperatura, de l'humitat, els afecten i el seu comportament doncs ens pot fer preveure el temps a curt termini, quin temps tindrem, com canviarà la situació meteorològica. Mira, us donaré alguns exemples.
A veure.
Al segle XVIII, per exemple, es va posar de moda les sangoneres i la granoteta del temps. Mira, ja el 1787, el poeta anglès William Cowper va escriure a la seva amiga Lady Hesketh i li va dir: tinc una sangonera que preveu meravellosament els canvis de la natura. Fixa't. Val per tots els baròmetres del món. Fixa't. I pel que fa a la granoteta, aquesta, la granota del temps, es posava dins d'una peixera amb una escala petiteta, mira-la. I si es banyava molt, amb molts moviments, és que venia pluja. I si pujava per l'escala, és que faria sol. El ramat vacú, per exemple, a través de les seves banyes, detecten les descàrregues primàries de les tempestes que estan molt lluny i fan uns moviments que els pagesos i els ramaders ho saben molt bé. Els apicultors saben molt bé el temps que farà aquell dia o els dies següents amb el moviment de les abelles. Però és que hi ha molts mètodes d'aquests, jo què sé, la caiguda de sutja per les parets, de les xemeneies, la textura del pa, quan abans es feia el pa a casa, per la textura sabies quin temps faria, el moviment de les aus. Bé, suposo que el senyor Marcelí, això de les granotes del temps del segle XVIII, ja ho deu conèixer.
A mi se m'ha explicat un mètode, que ara l'escoltarem, d'un animal que m'han dit que no falla mai, que és la garsa. Però ara ho escoltarem. Però abans d'escoltar més animals que preveuen el temps, a veure, més enllà de la fiabilitat d'aquest noi, Alfred, una previsió d'un gran aiguat, fins i tot amb una dana, en els propers dies o setmanes, això ho veieu o no?
Mira, de fet, a Taiko Meteorologia, l'empresa on estem, doncs fem prediccions a curt termini i mitjà termini, fins a 8, 10, 15, fins i tot 20 dies, i després tendències, el que se'n diuen tendències a un mes vista, a dos i a tres mesos vista. Per descomptat que les tendències són això, tendències. Tu no pots dir el 24 de juny farà això, perquè no ho saps, però sí que pots preveure, després d'observar, estudiar el comportament dels últims mesos, cap a on poden anar els trets. Efectivament, ja fa un mes i mig que estem anunciant un maig més inestable, cada cop més inestable, que continuaria tot el mes de juny. Però això està basat en grans models meteorològics, els alemanys, els americans, el Centre Europeu de Meteorologia, els britànics, que utilitzen els ordinadors més potents de tot el planeta. És a dir, fiem-nos d'aquestes bases científiques, d'aquests aparells que en saben molt més que les formigues, que sí que poden preveure el temps a curt termini, o de les cabanyueles, o això de posar-se, no sé si ho coneixeu, això de posar-se el dia 31 de desembre a davant d'una llar de foc amb 12 grans de blat de moro, els vas tirant un per un, cada gra de blat de moro és el mes de l'any següent, i si un cop s'escalfa amb la llar de foc, peta i cau a fora de la llar de foc, és que serà plujós. I si cau a dintre, és que serà sec. I així es pot saber el temps que farà tot l'any que ve.
Nosaltres sabíem les clofolles de ceba. Això sí, de la ceba.
També, el calendari de la ceba.
Sí. I això de les cabanyueles, què és? Perquè el Jorge Rey també diu que ho fa servir.
És dependent del temps que fa. Si un dia determinat del mes d'agost, sabràs el temps que farà tot l'any que ve. És a dir, no té absolutament cap base científica. I, de fet, s'ha fet un estudi sobre les cabanyoles dels últims anys i a vegades l'encerta, lògicament, només per casualitat, i a vegades no. No té cap base científica. Això que quedi molt clar, perquè jo crec que se li està donant una miqueta massa de rebombori a aquestes persones, que segurament deu gaudir molt de la meteorologia, però que s'estan estenent sense cap base científica i tots els temps passem hores i hores estudiant i fem prediccions seriosament amb ordinadors, etc. Doncs bufa, se'ns passen per davant aquests personatges.
Jo t'he de dir que
aquest... Contractats per Antena 3.
Per Antena 3.
T'he de dir que aquest noi... I tenim la teoria de que no parla amb ningú, sinó que només parla amb Antena 3.
Ho hem intentat i tenia molta feina. No, t'he de dir que aquest noi, en defensa seva, ell no diu que sigui meteoròleg, és a dir, no s'identifica com a meteoròleg. Diu que té passió per la meteorologia, sí, sí. Que li agrada la meteorologia. Per tant, bé, ens deies el fred, no sé si aquest noi ho encertarà o no, però maig i juny, plujosos.
segons les tendències dels grans centres meteorològics mundials, sembla que aquesta tendència que ja hem iniciat de tempestes, mira, ara estem veient aquí tempestes doncs, cap a la Conca de Barberà, cap a l'Anoia, fins i tot hi havia una a Sabadell, doncs continuarà amb treves, no?, d'un, dos dies, i algunes poden ser fortes, eh? Atenció, potser dijous, després la setmana vinent podria venir una altra, i així anant-nos ja fins al mes de juny. Sí, sí, les tendències són optimistes en aquest sentit. No es tracta d'un temporal de pluja general, tampoc és època, però almenys les tempestes aniran regant aquí o allà, i això és molt bona notícia. També pot caure alguna pedregada, clar.
Bueno, en aquest sentit, el meteoròleg sempre se li fa dues preguntes. Si plourà, i la segona, si serà suficient per omplir els pantans. És a dir, si això tindrà un impacte directe amb la sequera.
Com a mínim frenarà la caiguda, això, per descomptat. I creiem que sí, que al llarg de les properes setmanes, no es posa, no, això no se soluciona en una setmana, però al llarg de les properes setmanes hem de veure un probable augment del cabal dels rius i, per tant, això anirà per als embassaments. És bona notícia. Si
home, i tant.
Tanta aigua com perquè arribin al 60 o 70%, això és molt difícil.
Si m'acabes de dir que es frena la sequera.
A veure què es frena la sequera. No, la sequera continua. Hi ha moltes comarques de Ponent, de l'extrem nord, que encara no ha plogut pràcticament res. Però, per exemple, a partir de demà també descarregarà les comarques de Ponent, que fins ara, pobres, no han vist ni una gota, o pràcticament. Per tant, a poc s'anirà solucionant, però amb lentitud, i és una loteria de les tempestes, eh? Aquí et caurà 40 litres i a pocs quilòmetres et caurà un. I on caigui un, diran, me cas un dena on no ens ha caigut res. És a dir, és el que passa amb les tempestes, no?
Bueno, hem escoltat...
Home,
sí, en Pérez és optimista. La veritat és que sí, la veritat és que sí.
És optimista.
A veure, el Jorge Rey, que ja hem vist que va al fred...
Que ens diuen que l'han fitxat també a OK Diario.
Ah, sí, escolta'm, està tot arreu. També parla de l'estiu. Ja, quan parlem amb meteoròlegs sempre ens diuen, sempre ens dieu que, home, a veure, tendència sí, però previsió...
L'estiu passat va ser horrorós, eh?
Tan llarg termini. A veure què diu el Jorge Rey de l'estiu.
Pues de esto les vamos a hablar también sobre las hormigas voladoras. Unos insectos que ya el año pasado tuvieron un comportamiento anómalo. Y que curiosamente, como nos lo dicen algunos refranes... Pues cuando tienen ese comportamiento anómalo que pudimos ver el año pasado, eso quiere decir que este verano vamos a tener un verano anómalo, más húmedo. Una tendencia también a tener más humedad, y sobre todo posiblemente hacia el Mediterráneo. Pero en general, más humedad, que significa más lluvias en un verano que será diferente, por ejemplo, al pasado.
Un estiu més plujós, el fred, no sé si t'hi atreveixes.
Les tendències que tenim, gràcies als centres meteorològics més importants del món que es passen la vida estudiant, no pas observant les formigues voladores, insinuen que, efectivament, tindrem un estiu més tempestuós del normal, cosa que no seria excepcional, que ja tocaria, perquè l'any passat va ser, ja sabem com va ser, no?
A veure, he parlat amb el Pere Roquer,